Mònica Borrell és la nova directora del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Fins ara era la directora del Museu Nacional d'Arqueologia a Tarragona i té com a objectiu treballar i difondre el patrimoni arqueològic arreu del territori. L'escala inicia els tràmits per crear un Consell de la Gent Gran al municipi. Dimarts, dia 3 de febrer, a les 4 de la tarda, està programada una xerrada informativa en què s'explicarà en què consisteix aquest òrgan, com s'organitza i què reivindica. Es tracta d'una proposta del programa Més 60 a càrrec del Consell Comarcal de l'Alt Empordà. El Servei d'Intervenció Educativa de Càritas L'Escala ha atès 270 infants des de la seva creació ara fa 22 anys. La iniciativa, que ofereix acompanyament per superar dificultats personals i acadèmiques, està conformada per la tècnica Jessica Folk i 7 voluntàries. Judit Niederman i la Gio Sinfonia actuaran al Portal Blau, s'uniran el 8 d'agost en un espectacle de gran format amb 21 músics sobre l'escenari del Fòrum Romà d'Empúries dins del Festival Portal Blau 2026. Serà la tercera ocasió que la cantautora de Vilassar de Mar puja als escenaris del Festival Escalenc. I el temps, dijous, de cel clar, però amb vistes a un altre canvi de matinada amb el pas de ruixats. Demà, dia molt més variable. Fins aquí el butlletí d'aquest dijous 29 de gener. Més notícies al punt de les 6 de la tarda amb la reemissió de l'informatiu. Res més, que acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Hola, què tal? A Canal 10 Empordà torna el programa musical de la casa. Toca-la, Sam. I no, no és un remember, és la quarta temporada. 13 capítols nous, nova música, nous protagonistes, nous temes. Però sempre la mateixa excusa de sempre, passar-ho bé plegats. Preneu nota, a partir del 14 de gener, cada dimecres a les 8 del vespre, amb remissions a 2:15 i a les 12 de la nit. Durant la setmana, repeticions en diferents horaris. Tot això a Canal 10 Empordà. Us hi esperem.
Els imprescindibles. Oh, the misery. Everybody wants to be my enemy. 107.5.
L'espai més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar, una segona hora on parlarem de la tropicalització del Mediterrani i de les seves causes, que ja us avancem, no és només l'escalfor de l'aigua. Després passejarem pel Parc Agroecològic del Bons Albert i Laia, a la Costa Brava. Des de Deltebre ens passejarem encara pel Fitur, la Fira Internacional de Turisme que s'ha celebrat a Madrid, i acabarem el programa d'avui parlant amb un pescador de Vilanova sobre el pop. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar. En alguna ocasió. Al mar Mediterrani es poden trobar espècies que abans no hi eren. Moltes vegades es pensa que això es deu al seu escalfament, però tampoc es sap ben bé quins són els motius. Així ho afirma un estudi de l'Institut Oceanogràfic. I en parlem amb un dels seus investigadors, Manuel Vargas. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, expliquemos todo esto bien. Cuando hablamos de tropicalización del Mediterráneo, ¿qué queremos decir?
Bueno, por tropicalización entendemos, en este caso, en el estudio que nos ocupa, hablamos de peces, pues de que aparezcan especies que son propias de aguas, pues, tropicales, es decir, de aguas mucho más cálidas y que antiguamente, antes, no se habían encontrado en el Mediterráneo y que a partir de un cierto momento, pues, empiezan a aparecer.
¿Qué tipos de especies encontramos ahora que a lo mejor antes no estaban?
Bueno, pues como te decía, son especies que en unos casos hemos encontrado, eran propias del Índico, del Mar Rojo, en otros casos del Caribe. Entonces, nosotros lo que hemos analizado son, el Instituto Español de Oceanografía lleva muchísimos años realizando campañas de prospección pesquera, donde anualmente se evalúan los recursos pesqueros, pues simplemente para asesoramiento y saber qué es lo que se puede pescar, etcétera. Y entonces se lleva un registro de las especies que siempre se van encontrando. Entonces, hasta el año 2017 hemos analizado todas esas especies. A partir de ese año y hasta el presente, nos hemos fijado si aparecían especies nuevas. Y en efecto, aparecen una serie de especies que cuando vemos cuál es su lugar habitual de distribución, pues vemos que son, como te acabo de decir, propias del Mar Rojo, otras son propias del Caribe, otras son de aguas tropicales africanas, etcétera. Uh-huh. Entonces, viendo esa comparación, pues podemos hablar de esa tropicalización. Lo que ocurre que, bueno, el estudio es más complejo y lo que vemos que las cosas pues no son tan sencillas.
Ahora iremos a eso, pero que se encuentren estas especies básicamente es el resultado del calentamiento del mar. Nosotros en algunas ocasiones en este programa ya hemos explicado que el mar Mediterráneo comparado con otras épocas está bastante caliente y esto es el resultado, ¿no?
Claro, eso es lo que te comentaba que hemos constatado en este trabajo, que no es tan sencillo, ha sido un poquito sorprendente. Por una parte está lo que tú acabas de decir, que eso es indiscutible. El mar Mediterráneo se está calentando y además, como bien dices también, se está calentando mucho más rápido que otras partes del planeta. Si comparamos el ritmo al que se calienta globalmente los océanos del mundo con el ritmo, la tasa de calentamiento del Mediterráneo, pues podemos hablar de que la nuestra es el doble o incluso en algunos casos más del triple. Y eso sin duda tiene una influencia en que lleguen especies que son, como decíamos, propias de aguas más cálidas o que, si llegan esas especies, por el motivo que sea, puedan adaptarse. Pero lo que hemos observado es que también encontramos entre esas especies que llamamos nuevas, como te comentaba, esas que a partir del 2017 aparecen ciertas especies que nunca habíamos visto antes, pues alguna también es verdad que vienen de aguas que son igual de cálidas que la del Mediterráneo o incluso que vienen de aguas un poco más frías. Y eso nos está diciendo que, por una parte, es cierto esto que comentamos del calentamiento del mar y su influencia en la aparición o en la adaptación de especies nuevas al Mediterráneo, pero que hay otros factores que también tienen que influir en el que aparezcan especies nuevas en nuestros mares.
¿Y qué factores pueden ser estos? ¿Los conocemos?
Pues algunos sí y otros, pues digamos que de momento son especulaciones. Es cierto que ahora hay una gran facilidad para transportar especies, pues en realidad no solamente de peces, de otros muchos organismos de un sitio a otro, por ejemplo, con el transporte marítimo puede ser una, pero otra causa, en el caso de concreto del Mediterráneo, es muy clara, fue la apertura del canal de Suez en el siglo XIX. Esto es un estudio que ya se conoce desde hace tiempo, que al abrirse el canal de Suez del Mar Rojo, por ejemplo, de las especies que nosotros hemos visto, tiene su origen, pues a partir de ahí, desde el Mar Rojo empezaron a entrar especies que poco a poco fueron extendiéndose, lógicamente, por el Mediterráneo Oriental, que digamos lo primero que se encontraban, pero que con el paso de los años se van extendiendo y ya han llegado también hasta nuestras costas.
Pero estas especies que a lo mejor no son de agua caliente, como estábamos hablando ahora, ¿aguantan la temperatura o aguantarán la temperatura del Mediterráneo a medida que se vaya aumentando?
Claro, pues esa es la cuestión realmente. Este trabajo, bueno, pues como todos los trabajos de investigación, es una cosa continua, no acaba aquí. Lo que tenemos que ver es, igual que hemos hecho, hemos comparado estos registros de todas las especies, en este caso se puso, digamos, el tope en el 2017, todas las que había el 2017, y a partir del 2017 las nuevas, pues esas nuevas que hemos encontrado desde el 2017, en las siguientes campañas de pesca que se vayan haciendo, tendremos que ir comprobando si realmente siguen apareciendo. Porque puede ocurrir que tú encuentres una especie una vez, es una cosa como fortuita, bueno, ha llegado aquí, por un método o por otro, pero que luego no sea capaz de adaptarse, como bien dice. Por el contrario, sí, en las sucesivas campañas de pesca que vayan haciendo los compañeros de este área de pesca, constatamos que siguen apareciendo esas especies, pues significa que sí, que se han adaptado, que se han podido adaptar. Es cierto que aquellas que vengan de aguas, por ejemplo, de aguas más frías, pues es más difícil que se adapten, mientras que las que vienen de aguas cálidas, por ese calentamiento del Mediterráneo, en principio es de esperar que vayan teniendo cada vez más facilidad para adaptarse al Mediterráneo, vamos, que se van a ir encontrando como en casa.
¿Qué tipo de especies hacemos referencia para que la gente se haga una idea?
Pues, por ejemplo, una que hemos encontrado que es muy muy curiosa es el pez león, que esta que tiene procedencia del Mar Rojo y del Índico. Entonces, esta no cabe duda de que ha entrado pues por el canal de Suez. Se ha detectado en este registro de observaciones también el tiburón ballena, que también es una...
Que es espectacular este tiburón.
En efecto, pero es uno de los casos en los que realmente hay que ver si, bueno... Simplemente nosotros hemos observado, hemos cuantificado observaciones nuevas. Entonces esto, pues, en los registros, en estas campañas que nosotros hacemos, no se había visto. Pero hay que ver si esto realmente se sigue viendo con el tiempo, si es, puede ser una cosa esporádica. En tal caso, digamos que no contribuye a la tropicalización del Mediterráneo. Aquellas especies que sí que a partir de ahora ya se observen de forma recurrente, pues significará que es que, como te decía, han sido capaces de adaptarse a las nuevas condiciones del Mediterráneo, y entonces esas sí contribuyen a la tropicalización.
Por ejemplo, estas dos especies, el tiburón ballena, que es la que yo conozco más, vive en aguas bastante cálidas. ¿Esto se podría relacionar?
Claro, esto tiene una distribución, es que es una especie que tiene una distribución, digamos, muy global por todos los océanos tropicales y ecuatoriales, es decir, que tiene una distribución muy muy amplia. Entonces eso es lo que te comento, que hay que ser cautos, hay que ver si esto realmente se siguen habiendo más avistamientos de esta especie, porque al tener esta distribución tan amplia, pues bueno, en un momento dado no es tan extraño que pues entre por Gibraltar. La cuestión es esa, es hacer ese seguimiento, como te digo, no es un trabajo que acabe aquí, sino que es un trabajo que se continúa, y ver si se va haciendo un habitual, digamos, de nuestra agua. Eso todavía no lo podemos saber.
Y por lo que hace a las zonas geográficas, ¿se ha notado diferenciación? Es decir, ¿hay algunas zonas que, por ejemplo, se hayan observado especies que son de aguas más cálidas y en otras que no?
Sí, esa es la parte, además, también, como te decía al principio, que hemos tenido resultados un poco sorprendentes o que nos indican que las cosas no son tan sencillas. Nosotros hemos diferenciado dos grandes zonas. Por una parte, lo que sería el mar de Alborán, en la parte de Andalucía, y el estrecho de Gibraltar, y por otra parte, todo lo que sería el levante de la costa española, todo las Baleares y Cataluña, esas dos zonas. Entonces, claro, a priori nosotros, ¿dónde esperábamos que hubiera una mayor presencia de especies de aguas cálidas, o al menos de aguas que son más cálidas si se comparaban con las del Mediterráneo? Pues precisamente en la zona de Baleares y Cataluña. ¿Por qué? Porque por otra parte también hemos hecho un estudio, bueno, estos estudios, como te digo, se llevan haciendo durante muchos años, de la evolución de las temperaturas en el Mediterráneo, y es precisamente esta zona de Cataluña, la parte de Murcia, donde el calentamiento es más intenso, mientras que en la parte de Alborán es menos intenso. Aquí me gusta subrayar una cosa, es muy intenso, ¿eh? En el mar de Alborán, digamos que el agua se está calentando al doble de velocidad que en el resto del mundo. Lo que ocurre es que en esa zona de Baleares, Cataluña, pues podemos hablar de 3 veces o 3 veces y media el ritmo al que se calienta respecto de lo que ocurre a nivel global. Entonces, al ser más intenso el calentamiento, si la causa principal fuese precisamente el calentamiento del agua, esperábamos encontrar más agua de ese origen tropical precisamente en la zona de Baleares, Cataluña, Levante español. Y por el contrario, donde hemos visto que el estudio muestra más indicios de tropicalización es precisamente en Alborán, que, como te digo, se calienta menos. Entonces esto nos descuadra un poco y, bueno, pues lo que te comentaba, tenemos que seguir investigando.
¿Qué consecuencias trae todo esto, tanto que haya especies que son de aguas más calientes como haya especies que a lo mejor no son de aguas tan calientes pero que no son propias del Mediterráneo?
En principio es muy difícil saberlo, pero es de esperar que todo lo que sea introducir, porque también hay que señalar que la hipótesis de trabajo es que sea por el calentamiento global, que obviamente hay que subrayarlo, causado por el ser humano, o sean otras causas por las que nosotros introducimos especies de unos sitios, las transportamos a otros, sigue siendo causa de origen humano, pues esto siempre va a tener un trastorno para los ecosistemas. ¿Por qué? Porque cuando coges normalmente los ecosistemas, todas las especies están adaptadas, guardan un cierto equilibrio. Podríamos decirlo de forma muy simple, unas se comen a otras y a su vez son comidas por otras, o las especies compiten por los recursos, por el alimento, y están acostumbradas, digamos, a un cierto reparto, y entonces en el momento en que metemos una nueva especie, que por ejemplo pues no tiene un depredador natural en ese sitio, pues o bien tiene más facilidad para competir por los recursos y los acapara, o bien va a comerse a otras especies y no hay nadie que se la coma. O sea que, en principio, es de esperar que esto cause un desequilibrio. Pero ya digo, cualquier especie sea el motivo por el que ha llegado al Mediterráneo. Pero, concretamente, los efectos, pues, a día de hoy, al menos yo no te sería capaz de decir que ya estamos hablando de nivel de peces. Hay otros estudios que hablan de otro tipo de organismos que puede ser distinto. Pero ahora mismo, a nivel de peces, no sería yo capaz de decirte que ya estamos observando esos trastornos graves en los ecosistemas mediterráneos.
Por lo tanto, no nos tenemos que preocupar, ¿no?, en exceso.
Ah, esta es realmente la gran pregunta. ¿Cuánto nos tenemos que preocupar? Con este tema del cambio climático o cualquier impacto que tenemos los seres humanos sobre el medio ambiente, a veces es verdad que lanzamos unos mensajes muy alarmistas y entonces tenemos el efecto contrario en la población, que dice, bueno, esto es siempre lo mismo, ¿para qué me voy a preocupar si está todo perdido? O si le damos el mensaje de no hay que preocuparse, pues como algunos dicen, pues tampoco es. Hay que preocuparse en la justa medida. La justa medida es, tenemos que intentar, en este caso, esto tomémoslo como un ejemplo, en este como en otro, hay que tratar de tener el impacto menor posible sobre el medio ambiente. Porque con independencia de que no seamos capaces de saber cómo va a afectar, en este caso, esta nueva especie en el Mediterráneo, debe prevalecer siempre el principio de precaución. Vamos a dejar, cuando no sabemos lo que va a ocurrir, vamos a tratar de dejar las cosas tal y como están, que así que seguro que no vamos a tener ningún impacto. Y un mensaje, a ver, sin caer en el alarmismo, pero que también nos debe poner en guardia, no debemos caer en el, bueno, tampoco, no pasa nada. Si esto siempre ha pasado, bueno, no es cierto, hay que tener una cierta preocupación.
Es una realidad, pero el calentamiento del agua del mar, ya no solo del Mediterráneo, sino de todos los océanos en general.
Sí, eso sin duda alguna. Igual que hay cosas, y yo creo que esto es importante señalarlo, que los científicos no somos, ante todo, frente a otro tipo de informaciones, otras formas de informar, que nosotros somos rigurosos. Las cosas que se saben se dicen, y cuando, como aquí en esta entrevista, algunas cosas que me has preguntado no se saben, aún no estamos seguros, son simples hipótesis, se dice, pero el calentamiento y que el origen además es humano, estos sí que son de hecho, son datos objetivos. Como te comentaba, recogemos la temperatura en este caso del Mediterráneo, pero otros investigadores, pues en el Cantábrico, en el Golfo de Cádiz, en las Canarias, a lo largo de muchísimos años, y se constata el incremento de temperatura. Es algo obvio. Y además en el Mediterráneo, insisto otra vez, como te decía antes, a una velocidad mucho mayor que lo que sería ese calentamiento a nivel global.
¿Qué podemos hacer o qué es eso lo que podemos observar con todo esto ya para ir terminando?
Bueno, pues ahí hay dos cosas. Ahí estamos en el tema este de unas especies que van de un sitio a otro, ¿verdad?, que ya se toman muchas medidas, por ejemplo, en los tanques de lastre de los barcos, normalmente, que es una de las formas de transporte, pues se utilizan biocidas, se utilizan filtros, hay que ser más cuidadosos, pues en temas de acuario, otros medios por los que se pueden transportar especies exóticas, invasoras, de un sitio a otro, pero luego, de forma más general, teniendo en cuenta que el cambio climático está ahí y que, sea o no sea la causa, por ejemplo, hablamos del canal de Suez, en este caso de alguna especie no es la causa, pero sin duda eso favorece el que las especies tropicales se adapten, en este caso al Mediterráneo, pues simplemente hay que luchar contra el cambio climático. Y Así es que no hay que inventar nada, si esto ya está clarísimo. La única forma de luchar contra el cambio climático es eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto, digan lo que digan, se sabe sin ningún tipo de duda. En este caso, aquí sí que no hay duda, que esta es la causa. Y la realidad es que a día de hoy no solamente seguimos emitiendo gases de efecto invernadero, sino que cada año, en vez de reducir, si hablamos a nivel global, por ejemplo, Europa va reduciendo sus emisiones de gases de efecto invernadero. Pero a nivel global del mundo, que es lo importante en este caso, cada año emitimos más gases de efecto invernadero que el año anterior. O sea que lejos de ir en vías de solución, insisto, si hablamos a nivel global, vamos en vías de empeorarlo.
Pues lo tenemos que dejar aquí. Muchas gracias por atendernos esta tarde aquí en la Ronda Mar.
Venga, pues muchas gracias a vosotros.
Canviem radicalment de tema. Som gent de mar, però també piquem l'ullet a aquells pagesos que cultiven ben a prop de la nostra costa. Avui en Sergi ens porta a conèixer els camps i la feina del Parc Agroecològic de l'Empordà. Al bon, Sergi.
Doncs sí, Marina, avui ens anem terra endins, però no pas gaire, només a uns 4 quilòmetres d'aquí a l'escala, per conèixer i posar en valor un projecte d'agricultura ecològica que va veure la llum just ara fa uns 24 anys. Tinc aquí l'estudi, l'Albert, la Laia, també anomenar a l'Enric, que no ha vingut avui, però també, evidentment, forma part del projecte. Primer de tot, sigueu benvinguts aquí a la Ronda Mar.
Moltes gràcies, Sergi.
Bona tarda, Sergi.
Bona tarda.
Aviam, primera pregunta obligada de rigorosa actualitat. Encara esteu traient aigua dels camps?
Exactament.
Totalment.
Encara tenim piscines als camps i ens està costant una mica de feina fer les tasques diàries, però bueno, nosaltres continuem fent la feina cada dia i esperem que s'aixugui aviat.
Sí. L'Albert i la Laia treballen al Parc Agroecològic del Bons. Abans ens deien que eren els responsables del manteniment, però jo diria que molt més. Una cosa és mantenir, però hi ha molta feina de fer créixer, no? Perquè si parlem d'agricultura, de pagesia, potser aquest és el repte més important, no? Fer créixer quelcom que després ens haurem de menjar.
Sí, clar, home, vull dir, si ja parlem a nivell de pagesia, seria espectacular fer créixer la pagesia en el nostre país, però de moment això a nosaltres ens queda molt, molt, molt llunyà i hi ha suficientment feina el fet de poder gestionar i tenir cada, o sigui, les verdures, els cultius que toca per cada estació de l'any. Amb això ja estem prou enfeinats i no ens en falta de feina.
Si en Llach hagués d'escriure una cançó per vosaltres, potser seria allò de carrotes verdes vora el mar, no?
Sí, mira, i dolces, perquè ara l'hivern és quan són més dolces les nostres pastanagues. Però sí.
Sí, un fet curiós, no?, és que aquest projecte va començar això amb l'Enric, que feia molta pastanaga, tanta pastanaga que servia gairebé a tota Catalunya, o sigui que les pastanagues de la terra que cultivem nosaltres ara mateix podríem dir que són gairebé famoses i tot.
Sí, són conegudes.
Això de cultivar tan a prop del mar, què us porta de bo i què us porta de dolent?
A veure, la cosa més bona és a nivell de clima. Vull dir, a nivell que ens no tenim grans gelades, no tenim grans tongades de fred, i si les tenim, doncs no arriben a passar dels menys 3 o menys 4 graus, que això hi ha molts cultius d'hivern que ja ho aguanten. I l'altra cosa que ho agraïm molt i és la marinada, que a ple estiu sempre té entre quarts d'una a les dues, entre la marinada, i hòstia, són moments que ho agraeixes perquè estàs allà sobre la gota gorda que no et queda un alè del sol que fot i no t'escomenta i dius, oi, mira-la, ja la tenim aquí, avui arriba tard, però s'agraeix, és el principal.
Sí, com a part així més negativa, potser, bueno, el tema de l'aigua. Sí que és veritat que nosaltres tenim un pou i tenim molta sort, estem en un lloc molt privilegiat en aquest aspecte, tenim el freàtic molt amunt, però bueno, la salinitat va pujant a poc a poc, anem fent analítiques i anem veient que sí, en els últims 15 anys, doncs, que són molts anys, però bueno, es va salinitzant una miqueta l'aigua i això és com una de les pors que tenim de cara cap al futur. Però bueno, ja veurem com avança tot plegat.
Albert, Laia, parlem una miqueta del projecte del Parc Agroecològic. Poseu-nos en situació. Primer de tot, de quina és la vostra filosofia com a parc agroecològic i com a pagesia ecològica i quin tipus de cultius hi podem trobar-hi.
A veure, nosaltres ara agafarem la frase amb la qual l'Enric va començar, que era bàsicament era salvar o salvaguardar un petit terreny, un petit espai de terra de la barbària humana. I nosaltres quan vam arribar i vam sentir això, vam dir que estàvem completament d'acord. I només cal venir per veure que als voltants tots són camps, diguéssim, d'auzer, de blat de moro, el que sigui, per treballar totalment, bueno, planers, i quan entres al parc, diguéssim, o sigui, sembla com estiguis, jo sempre vaig a la broma, és com si estigués en un petit Edén, perquè realment està tot envoltat d'arbres, vull dir, hòstia, sembla que entres en un lloc diferent del que tens al voltant. I respecte a... Bueno, aquesta seria, diguéssim, el nostre quint de guerra, en aquest sentit, saps?
Clar, sobretot això que poder, doncs, desenvolupar l'agricultura, no?, per poder alimentar a les famílies i a la població propera, en aquest cas, amb cultius que són sans, i que també són sans per l'entorn, no només per la salut, sinó, doncs, per tot allò que rodeja el lloc on treballem nosaltres, que és un espai de biodiversitat molt ampli, molt viu, i el que més ens interessa també és que aquest espai no mori, no?, que es mantingui al llarg del temps i que pugui perdurar, i també una mica, doncs, fer veure que és possible crear un projecte com aquest en qualsevol altre punt de Catalunya, d'Espanya, d'on sigui.
Viure-hi.
Exacte, i impulsar que la gent també, doncs, si té ganes de ficar-s'hi, no?, i començar un projecte d'aquest estil, doncs, motivar-los i donar també pautes per ajudar si fes falta.
Abans hem parlat de la carrota, de la pastanaga, però això deu ser una petita part del que feu, no?
Sí, o sí. Un dels...
Clar, nosaltres fem, vam comptar, no?, uns 60 cultius aproximadament a l'any, cultius sense, diferents.
Sense comptar les nostres, que jo dic, il·luminades, perquè...
experiments.
Sí, bueno, depèn, al començament és un experiment, però quan estàs allà dius, hòstia, això va allà il·luminada, vam fer aquí. I sí, tenim uns 60 i pico, sí. Llavors al llarg de tot l'any...
Clar, nosaltres, sí, els més destacats, no?, doncs ara a l'hivern són totes les crucíferes, com el bròcoli, les cols, els bròquils, bueno, les pastanagues les fem tot l'any, després a l'estiu, doncs sí que més el cultiu de tomata, carbassó, cogombra...
Podem definir el que seria com tota la vida s'havia dit, producte de temporada.
Exacte.
Tot i que ara te'n vas al supermercat, te vas fer l'obra vermell, i, bueno, t'hauries de ficar la mà al cap. Però, bueno, de mica en mica anem agafant consciència, anem fent que la gent agafi consciència i torni a agafar, pues, els costums una miqueta dels nostres avis o dels nostres rebesavis i menjar el que toca quan toca.
Us considereu una mica la resistència en això?
Bueno...
Depèn de com tu miris, sí, depèn de com tu miris, no. Perquè nosaltres no intentem fer canviar la ment de ningú. Vull dir, si vens a casa, vull dir, tindràs el que tens. Vull dir, veuràs i tindràs aquesta... O sigui, podràs empapar-te, podràs notar aquesta filosofia. Després, si tu vens a casa meva a buscar-me carbassó a ple gener, doncs diré, company, vas molt equivocat, vés-te'n a un supermercat. Llavors, bueno, això nosaltres no intentem ser la resistència, perquè nosaltres seguirem fent la nostra vida, però intentem, bueno, si algú ens ve a intentar molestar, doncs serem la pedreta, perquè realment som un projecte molt petitó, però serem aquella pedreta que molesta a la sabata d'aquest gran peu, diguéssim, que intenta, pues, que la pagesia petita, pues, acabi desapareixent.
Uh-huh. Hi ha una cosa molt xula, que és el patrimoni agrari o agrícola. Uh-huh. I si no m'equivoco, també tenim un treball de conservar o fins i tot recuperar certes llavors o certes varietats que s'havien plantat antigament.
Uh-huh. Sí, exacte. El fet de recuperar varietats tradicionals.
És una feina molt, molt laboriosa. És una feina molt laboriosa perquè, vull dir, normalment ara ens hem acostumat a tenir varietats i espècies de plantes que siguin molt productives, que siguin molt resistents a moltes coses, i clar, llavors, clar, la gent en comptes de pues, tenir un tomàquet, pues, mira, amb unes característiques una miqueta més rústiques, pel que sigui color, doncs prefereix un que sigui una mica més delicat o una mica menys costós, però que sigui el doble de productiu. Llavors, clar, això és una lluita bastant per a molta gent que ho fa, i és un... Bueno, és un... Sí que és molt, molt, molt xulo.
Sí que és la veritat que hi ha moltes entitats ara mateix que s'hi dediquen, no? I treballen en la recerca, i nosaltres, per exemple, sí que tenim llavor de cacauet
d'aquí a l'Empordà.
D'aquí a l'Empordà, sí, d'un projecte de pals que bueno, el feien créixer des de fa temps i ens en van donar unes miques.
Ja estem seguint
com nosaltres ells. Continuem cultivant aquest cacauet. Després hi ha altres llavors, no, com el nap negre, sí. També. Sí que és veritat que no són autòctones aquí, però
bueno, ens les hem fet nostres.
Exacte.
Ens les hem fet nostres i les estem mantenint. No són híbrides, vol dir que... sempre, si les mantens que es reprodueixi i que no es barregi amb una altra espècie, doncs tindràs sempre aquella...
Clar, el més important, des del meu punt de vista, aquí és el fet de poder compartir, no? Compartir amb altra gent que tingui terra, compartir amb altra gent que vulgui cultivar, el fet d'intercanvi aquestes llavors, de que es mantinguin doncs, al llarg del temps i que no es perdin.
Exacte, és l'objectiu principal hauria de ser per tothom.
Aquest tema.
Clar, no entrarem en terrenys, però això va molt al contrari de certa filosofia agrícola, de que les coses s'han de patentar, o les llavors s'han de patentar, sí, sí. O s'han de ser únicament, i bé...
És un tema, és un meló que no obrirem avui.
No l'obrirem, temes molt espinosos. Parlaves del destí final, o sigui, de, no només és créixer, és oferir, no?, i poder compartir aquest producte. Quin destí final té el vostre? Aneu directament a clients? Aneu a mercats?
Sí, nosaltres bàsicament ens dediquem a la venda directa. Al llarg d'aquest projecte hem vist, no hem anat veient, que és la manera amb la qual nosaltres podem guanyar-nos dignament la vida, per dir-ho fàcilment.
Es valora el nostre producte.
Exacte, se li dona un valor afegit molt xulo i nosaltres tenim també com la filosofia de qui treballa al camp també ha de ser qui vengui el producte. Perquè d'aquesta manera tu pots, com ets transparent, no? Aquesta transparència que dones al client és la que fa que aquest client es fidelitzi i qualsevol dubte que pugui tenir arran d'allò que estàs venent, doncs tu tinguis qualsevol resposta, no? A l'abast d'ells. Nosaltres ara mateix estem venent els dilluns al mercat de Torroella de Montgrí, estem allà a la plaça de l'Ajuntament. Els dimecres sí que obrim a la nostra finca la botiga a la tarda. Exacte, el període d'hivern que diríem, doncs sí que obrim de 4 de la tarda fins a les 7 i juliol i agost obrim de 5 a 8 i també obrim els dissabtes de la tarda en el mateix horari, que és molt maca la botiga, es pot venir, es pot passejar, es poden veure els camps, xerrar amb nosaltres, és un lloc molt acollidor. Sí, exacte, i els dissabtes doncs estem al mercat de Palamós i de moment aquests són els nostres punts de venda, fem cistelles a domicili també.
I ja tenim prou feina.
Sí.
Més punts.
I no donem gaire més a l'abast, però bueno, així és com podem comercialitzar els nostres productes.
Sense intermediaris, que és molt important això. Mm.
Estem en una època, hem dit que no tocaríem certs melons, però sí que us toco el meló de que venim dies o mesos o anys on els pagesos s'han alçat en peu de guerra fins fa pocs dies amb tot el projecte del Mercosur o tot el tractat aquest nou del Mercosur.
Ens estàs provocant, Sergi?
Sí, en certa manera sí, ja m'agrada fer-ho. Com heu viscut i com veieu vosaltres tant aquests aspectes més burocràtics o més legals, com també que la pagesia s'hagi revoltat o s'hagi alçat sobre tractes que considereu injustos?
Home, ja era hora de fer una alçada, no? I un crit a la reivindicació de la resiliència de la pagesia aquí a Catalunya, sobretot.
I a nivell peninsular també és vergonyós que tractes amb Sud-amèrica, en aquest cas, o també amb nord de l'Àfrica també estem fent tractes, vull dir, però vull dir, som els camps d'Europa i és vergonyós que estiguem fent tractes amb llocs on el que es queixen principalment els pagesos, a part de moltes altres coses, dels preus i tot això, és que a nosaltres ens exigeixen unes normatives a nivell d'aplicacions de pesticides, nosaltres no apliquem, vull dir, aviso, però a nivell de fitosanitaris, a nivell d'abono, a nivell de nitrogen, tot, demanen una normativa, que això ho trobem molt bé, però estem comprant llavors a gent
que no compleix
o que, per altra banda, els estem venent, que és una cosa que també ho trobo molt descabellada, que els estem venent productes químics o fitosanitaris que a Europa estan prohibits, però els estem venent a Sud-amèrica i després els hi comprarem on el qual li han aplicat els productes alimentaris, i és que no té cap tipus de lògica. Vull dir, llavors, com insulta, per mi és com insultar la pagesia, tant catalana com peninsular. Vull dir, trobo una vergonya. Llavors ja tocava, i jo crec que, perdó, vull dir, molta gent ja deu haver fastiguejat el tema de la P7 i tot plegat, però jo crec que s'han quedat curts, vull dir, perquè és que no pot ser, hauria de ser vergonyós. Tots tenim un cosí, un cunyat, un tiet, un avi que se l'havia dedicat, o era... Pues, tio, com li dieu a aquesta gent, amb la vergonya que has comprat un palom vermell que ve de Sud-amèrica, o un albocat que ve de... Tio... Uh-huh. A mi em cau la cara a terra.
Bueno, aquí és una mica també fer un crit a la població, que ja es fa, no?, però d'intentar ser conscients a l'hora de comprar, encara que compris al supermercat, encara que compris al mercat de pagès, sigui on sigui, de preguntar, de posar en dubte una mica aquesta provinença d'aquests aliments que estàs menjant, i ser una mica, doncs, com obrir els ulls, no?, i tenir present que hi ha molta gent aquí que s'hi dedica a l'agricultura i cultivar els camps i no deixar morir el tema de... Perdó.
No, anava a dir això que estàs dient, sí. I a més un discurs en veu o en paraula de pagesos joves com vosaltres.
Clar, sí, sí. El fet és que ja és prou complicat ser pagès aquí i guanyar-te la vida dignament, com perquè a més posin totes aquestes traves i sigui més difícil.
Hi ha gent que diu, som molt valents, dic, no, dic que estem bojos, perquè clar, com està el pati, qui és que ha de fotre ara qualsevol cosa al camp ha d'estar grillat, perquè és que si no, no. I per molt bé que faci les coses, has d'estar bé del taulat.
Perquè Albert, Laia, ja per tancar una mica, hem parlat molt del parc agroecològic, poc de vosaltres, però hem dit que el parc agroecològic comença el 2002, són 24 anys, vosaltres no arribeu al 2002. Com us ve el cop de cap d'això que deies tu, Albert, de la bogeria?
Ostres!
No tenim suficient temps ara, però...
No, resumidament, nosaltres vam començar a treballar aquí al parc fa 4 anys, com a treballadors.
Amb el neguit de buscar una cosa per nosaltres, fer un projecte, buscàvem una finca, un terreny, una masia, era igual, vull dir, aquest punt boig que estem dient, de, bueno, igual, llogar-la, arrendar-la, comprar-la, no sé, buscàvem alguna cosa. Vam buscar per tot Catalunya, l'únic lloc on vam trobar, bueno, el lloc que vam trobar més adient, diguéssim, va ser aquí al parc, on vam tenir moltes facilitats a l'hora de parlar, de dialogar, de ficar-nos a mans a l'obra, i fins al dia d'avui, que encara estem superencigalats amb el projecte, i no hi ha dia que això, que no comencem a fer més coses...
Clar, la cosa és que nosaltres volíem començar un projecte com en el que estem treballant ara. Començar de zero és molt complicat.
Evidentment.
És difícil, i més si vens de la ciutat, com venim nosaltres en aquest cas.
Bueno.
I l'Enric ens va obrir les portes, ens va obrir el fet de conèixer, no?, el que ja havia estat fent fins ara. Ens ho va presentar com un projecte complicat, però que si nosaltres hi teníem l'interès i el temps per dedicar-li a continuar endavant, doncs ell estava disposat a ajudar-nos amb el que fes falta.
Tot el que fes falta, això.
I la veritat és que fins a dia d'avui nosaltres estem motivadíssims a poder donar-li vida fins quan sigui, fins quan faci falta.
Exacte.
Doncs moltíssimes gràcies, Laia, Albert, també donar les gràcies a l'Enric, a tota la família que feu possible, a tot l'equip que feu possible el parc agroecològic, i res, pagès de mar, de terra endins, pocs quilòmetres, o amb molt bon producte. Moltes gràcies.
A tu, Sergi, moltes gràcies.
Fer aturada al Delta de l'Ebre per parlar sobre la participació del Deltebre al FITUR, la Fira Internacional de Turisme, i per això la companya Cel Prieto des de Delta.cat en parla amb la regidora d'Enfocament Turístic, Sostenibilitat i Platges de Deltebre. Cel.
Sí, Marina, parlem amb Lola Casanova, regidora d'Enfocament Turístic, Sostenibilitat i Platges de Deltebre, sobre la participació del municipi a FITUR, la Fira Internacional de Turisme, i també sobre un nou projecte, la creació d'experiències agroturístiques en col·laboració amb Segitur. Lola, benvinguda a Arran de Mar.
Hola, molt bon dia.
Lola, com d'important és la participació de Deltebre a una fira com és Fitur?
Bueno, realment, bueno, Fitur és una fira que és molt important en realitat per al turisme en quant a tot el que són tant professionals com una trobada de tot el sector, en tant de l'àmbit de les destinacions com també dels mateixos professionals, institucions i tots els que treballen en el sector.
Llavors, quins objectius us heu marcat, no? No, traslladar-nos a Madrid, tu mateixa vas anar a Madrid, en quins objectius anàveu al cap?
Sí, bueno, nosaltres no estàvem a Fitur en este cas, aquest any, en un taulell representant a l'institució, no per captar públic final, que això ho fem a través de, a lo millor de moment, pues, altres fires, a través de col·laboradors, i aquest any anàvem en primer lloc a signar lo que és el conveni de l'estació nàutica. Llavors allà també ens trobem en tots els representants de l'estació nàutica Costa Dorada i Terres de l'Ebre. I llavors un dia, l'altre dia teníem lo que és l'entrega del guardó de destinació turística intel·ligent, que ens van donar l'any passat l'acreditació i aquest any es feia l'entrega del guardó. També vaig participar a una taula rodona de petites destinacions turístiques i emergents que me va convidar Segitur per participar just previ a l'entrega del guardó. I després, l'endemà, també fèiem, hem començat el nou projecte d'Emisea, que és un projecte que el que vol és promoure experiències agroturístiques al territori i juntar d'alguna forma sinergies entre el que és el sector primari tan important al nostre municipi i poder crear nous productes que estiguen alineats amb un turisme més responsable, més sostenible i que premien el que és l'economia local. Llavors assistia en aquesta taula i bueno, llavors a través d'aquestes trobades puntals en estos dies pues, vaig acabar de completar el que és la meva presència allí, pues, veient diferents solucions tecnològiques també que estan a punt d'implementar-se al municipi i també tenint més coneixements i assistint a taules i en entrevistes amb professionals en relació a l'eclipsi, així com el primer dia també estan visitant diferents consultores i solucions pel tema d'accessibilitat, que és un eix que ara mateix ens ocupa per tal de millorar la destinació tant per als visitants o el que són també residents temporals com els residents finals del nostre municipi.
Anem per parts, Lola, que clar, va ser uns dies molt intensos que vau fer moltes coses. Per començar, l'esport, no, com dies, ha tingut un protagonisme especial a l'estand de Catalunya enguany, llavors vau formalitzar la signatura del conveni en l'estació nàutica. Llavors, com impulsareu el turisme nàutic i esportiu aquí a Deltebre gràcies a aquest acord?
Bueno, el que és l'estació nàutica, fem una col·laboració en la qual ells, per la banda del turisme esportiu, més que res, tot el que és el sector nàutic, tot el que és, fem sinergies quan a que des dels diferents municipis que formem l'estació nàutica Costa Dorada, pues, se fan propostes conjuntes i uns oferim una cosa, els altres oferim l'altra, i conjuntament jo crec que és una governança público-privada que és molt, molt potent per a dinamitzar tot el que és les nostres empreses que ofereixen mar i ofereixen riu i això ho estan promovent molt des de les persones que conformen el que és l'estació nàutica de Costa Dorada i vull dir els tècnics d'allí, també les destinacions d'allí. Nosaltres donem a conèixer quina és la nostra oferta i llavors les destinacions veïnes com
poden ser Salou, Cambrils o l'Ametlla i l'Ampolla, l'Hospitalet, Montroig, vull dir, tots els que conformem esta, bueno, fem sinergies i uns oferim un tema i els altres un altre i ens podem complementar.
I tant que sí. Després també has comentat això de l'eclipsi solar d'aquest agost. Claro, per cert, us cau en festes?
Sí. Bueno, nosaltres, ara ho vaig dir, és una de les primeres coses, una de les primeres coses que vaig dir, que dic, és que el que és el cel no ha triat bé el moment de, caure, perquè no, no pot, la intenció hauria estat, si haguéssim pogut triar, desestacionalitzar i que caigués al mes de febrer.
Evidentment,
això hauria sigut fantàstic. Però no, mos cau en plenes festes, mos clau en ple mes d'agost, o sigui que nosaltres tenim una feina més de que este, totes les activitats i tot el que va relacionat en l'eclipsi tingui o sigui, una manera de visualitzar-se més enllà del dia de l'eclipse, o sigui, previ a coneixement a nivell de ciència i a nivell de coneixement de lo que és l'eclipse del delta, però realment no tant com una promoció de lo que és el municipi, sinó portar-ho de la millor manera possible i fent que sigui, és un repte de que no es desborde, perquè la gent és un dels llocs que millor es veu i nosaltres de turisme en aquesta època ja en tenim molt. Llavors realment aquí hem de jugar un paper molt important i que moltes vegades és supranacional, no només a nivell de seguretat tenim nosaltres totes les les competències, i no podem de totes maneres, però i bueno, tenim també tots els recolzaments de a veure com ho podem fer per a poder fer aquesta experiència, que sigui això, una experiència i no que passi així, ai mira.
No, claro, serà Lola tot un repte. Sí, que, a part de que agost, festes majors. Bueno, una cosa mai vista, no? Tampoc és una cosa que...
No, feia 100 anys que no hi havia un eclipse total aquí, com serà el 12 d'agost.
I fa 100 anys no ho preparaven ara com se prepara, ni molt menys.
No, i a banda, vull dir, és que a més és una cosa inèdita perquè és a la posta, que també pot caure en diferents moments del dia, però cau a la posta, vull dir, que crec que pot ser algo molt sonat. I, bueno, i el 2028 n'hi ha un altre, que sí que mos cau una miqueta millor pel mes, però no serà total com este.
Ja, és vull diferent. Dir, és que este és fort. Bueno, a veure com va, segur que sí, que ho podreu gestionar tot perfectament. I Lola, a més, Deltebre és un dels 5 municipis pilots escollits a Espanya per al model d'innovació sostenible d'experiències agroturístiques, l'OMICEA, que abans dèiem. Què significa exactament este projecte?
Però això ha sigut una de les, jo crec que és una de les primeres accions que ens demostren que el fet d'haver apostat per ser destinació turística intel·ligent i per haver fet la diagnosi ha estat ja positiu des del primer any. I és que, bueno, ens van escollir dins de lo que és Segitur per portar a terme este projecte aquí. Se n'encarrega Segitur a través de l'Ajuntament, posem en coneixement pues tot el que és un grup motor, que és el que hem ajudat a Segitur a localitzar empreses i de diferents sectors, amb representants de diferents sectors, que els pot interessar. Llavors Segitur el que fa és que te posa venen aquí personalment, ja van fer una primera visita de prospecció, llavors ara en faran un primer taller directament amb les empreses. Ells escollen els productors i la intenció és que el productor final sigui el que proposa una experiència agroturística i ell i decideix com ho vol fer. No estem parlant, perquè això ha generat algun dubte, no estem parlant de que hi hagi una agència que s'endú unes comissions que faci un producte, sinó que t'ensenyen com lo poden fer, com se pot promocionar, a través de quines vies, i ells decideixen quins passos volen fer i alguns d'ells pues, rebran un mentoratge durant el que dure el que és el projecte. I a la taula que vaig assistir eren ja gent que uns municipis que ho van fet en uns altres anys i explicaven com los havia anat i realment va ser molt profitós, molts casos triomfen, uns altres no, però els que havia inclús alguna experiència de municipis que no eren turístics i que la gent los coneix per aquesta experiència, que a més és autòctona i total en respecte en les tradicions del seu municipi.
Claro. Llavors, Lola, aquestes 10 empreses locals ja estan escollides?
No.
Encara no.
Això ho escull Sigitur.
Vale.
Ara farem lo taller properament, a principis de febrer, i llavors al taller aniran les que ells i el grup motor de, hi haurà empreses representants o productors de dels diferents sectors. I llavors ells fan la tria allí,
parlant
amb ells i tot això.
Claro, com dius abans, és més un acompanyament a aquestes empreses, no de dir fareu això, no. Un acompanyament, les empreses llavors faran lo que elles creguen convenen. I quin tipus, encara no estan decidides, però quin tipus d'activitats se podrien desenvolupar?
Bueno, això és del que es tracta els tallers. Els tallers mostraran diferents experiències, però crec que al final és a través de la idea que cada un tingui, com se pot desenvolupar, què és el que funciona, què és el que no, com fer-la més atractiva. Explicàvem, per exemple, per no posar un exemple d'aquí i no fer spoiler, no, tampoc, per exemple, explicàvem en un altre, a Menorca, per exemple, que ho feia per el tema d'un apicultor. Pues a lo millor està fent també pues caramels de la mel, per exemple, o diferents, fa diferents propostes a través de la mel, de forma que les persones no són realment les que van allí en les abelles, sinó que fan tota una experiència també per a oferir el seu producte, valoritzar-lo i veuen com ho fa, com realment hi ha un treball detrás, i la gent que reconeix el treball que té el sector primari per aconseguir allò li dona el valor que cal i a part de revaloritzar-se, pues, tereu una experiència que és diferent al que pot ser anar a un lloc o a un altre en un resort, que pot estar molt bé, que ho pots necessitar, que no és excloent, però és un altre tipus de turisme, més de descans o el que sigui, més que experiencial.
Clar, és una manera, no, de connectar el sector primari en el turisme.
Correcte.
I llavors, aquest projecte també beneficiarà de manera directa a la ciutadania d'aquí de Deltebre?
Clar, és públic finalista. Al final són els mateixos productors que els dona una segona via al seu producte i al seu treball, i que moltes vegades pues obri altres possibilitats i també un reconeixement i ajuda en alguns casos ajuda a que hi haguen alguns àmbits del sector primari que no es perguen del tot. També.
Molt important això, Lola. Llavors, quins seran els següents passos? Has dit que ara al febrer hi haurà un taller, una reunió. Quan veurem els resultats?
Bueno, jo espero que pronto. Això dependrà molt dels el treball. El projecte acaba d'acabar a finals de juny, i llavors a partir d'aquí ja començaran, suposo, algunes d'elles a donar-se a conèixer, i això és el que encara està per veure, perquè a partir de ara està tot, vull dir, ara no hi ha hagut absolutament res encara. Ara l'únic que han fet és revisar, ells han tingut un període per a poder conèixer lo territori, per a poder veure los exemples i poder parlar en persones del sector, i ara pues ja començarem, després del taller anirem veient los passos, però ja, llavors ja serà en un acompanyament del, nosaltres ho facilitem, però el que és l'acompanyament ja ho fan Sigitur.
Vale. Llavors només quedava això, arrencar la pràctica, no? Està tot ja sobre el paper, ja està tot fet, diguéssim, arrencar ara el febrer i a veure quan comença, que no mos has desvelat res, perquè, a veure, evidentment les empreses no se saben, Però bueno, ja anirem pendents de,
sí,
del tema.
Sí, bueno, ara jo crec que no és que sigui un secret, és que realment encara no s'ha fet el taller, no sabem les que assistiran, però bueno, és de tots els àmbits, o sigui, del sector aqüícola, pesquer, arrosser, vull dir, tot el que és els productes d'aquí, pues fer experiències, bueno, a veure també d'ells qui s'anima,
claro,
i les experiències que surten, i això, llavors, el que ha fet Sigitur és contractar una consultora, i bueno, mos ho donen al servei, que al final és una cosa de ho donen al nostre servei, uh-huh. i nosaltres pues, com a destinació encantats de que haguem pensat en nosaltres i poder aprofitar este cop de mà.
I tant, ja veurem si les empreses no del territori, del sector primari, ho aprofiten, que és una molt bona oportunitat. Doncs pues molt bé, Lola, moltíssimes gràcies per haver vingut un dia més aquí al programa i no res, seguirem pendents. Gràcies, Lola.
Vale, moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Doncs Marina del Tebre s'està posicionant molt bé dins del sector turístic del nostre territori.
Ho seguirem de ben a prop. Moltes gràcies, Cel.
Vaig deixar d'entrar-hi tant de cop. Ara abans em mullo els canells al cap i al cor. Amb els ulls clavats a l'horitzó, lentament cintura, espatlles, malgrat la por.
Parlant d'aquesta Fira Internacional de Turisme, arribem al punt final de la Ronda Mar d'aquest dijous 29 de gener del 2026. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
De Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La Xarxa.
Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you.
what you came for. Lightning strikes every time she moves.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova...